달라미.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Maria Gisbert. Microsoft ha anunciat que crearà un nou centre a Barcelona dedicat a la recerca i investigació en aplicacions d'intel·ligència artificial. Això ho ha comunicat la companyia tecnològica en un comunicat en què precisa que l'espai formarà part de l'equip que lidera el vicepresident corporatiu de l'empresa als Estats Units, Jordi Ribas. Aquest espai s'afegiria als que ja té l'empresa al programari a Londres, Múnich i París. Segons la nota de premsa, el centre serà un dels 8 de la divisió que s'encarrega d'analitzar i millorar l'experiència de l'usuari. Una divisió en què treballen més de 5.000 persones i pel centre de Barcelona se seleccionarien 30 enginyers de programari i científics de dades i en un futur la plantilla podria ampliar-se fins a un centenar de treballadors. La nota de premsa inclou declaracions de la vicepresidenta del govern espanyol, Nadia Calviño, el vicepresident del govern, Jordi Puigneró, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. Tots tres es congratulen amb la decisió de Microsoft de situar aquest centre a Barcelona i asseguren que és una mostra del potencial i la capacitat de la ciutat per acollir-lo. Canviem ara de qüestió demanant 47 anys de presó per a cadascun dels dos acusats de matar un home a Artesa del Segre simulant un suïcidi. La Fiscalia sol·licita també penes d'entre 2 anys i mig i 9 anys i mig de presó per a 3 persones més que els haurien encobert. Míriam García, UAU, Lleida Ràdio.
La Fiscalia demana 47 anys de presó per als dos acusats de matar un home a Artesa de Segre el desembre del 2018, després de mantenir-lo retingut a casa durant gairebé un mes. Els dos suposats autors del crim, un noi i una noia d'entre 21 i 23 anys, li haurien estat robant a més durant diverses setmanes i haurien intentat simular que la víctima de 60 anys s'havia suïcidat tot incendiant el seu pis. Se'ls acusa d'assassinat, detenció il·legal, robatori amb violència, falsificació documental i incendi. A més, la Fiscalia també sol·licita penes d'entre 2 anys i mig i 9 i mig de presó per a 3 persones més que els haurien encobert. Concretament, un tercer acusat, per a qui la Fiscalia demana 9 anys i mig, els hauria ajudat a causar el foc a l'habitatge i també a intentar fugir, mentre que els altres dos implicats estan acusats d'encobriment i el Ministeri Públic demana per a ells 2 anys i mig de presó.
Altres qüestions, el nou curs escolar ha arrencat a Catalunya amb normalitat i amb el 100% de presencialitat per a més d'1,5 milió d'alumnes, tot i que la majoria de les mesures contra la Covid encara estan vigents. Els instituts del Baix Empordà celebren també la recuperació de les classes optatives. Tina Forest, Televisió Costa Brava.
Els instituts del Baix Empordà han donat el tret de sortida al nou curs 2021-2022, un curs marcat per la Covid, però amb certes novetats respecte a l'any passat, com ara el fet que ja no caldrà prendre la temperatura per accedir als centres. Jaume Fernández, director de l'Institut Frederic Martí Carreras, també destaca la recuperació de les classes optatives, un fet que considera molt necessari per tenir un curs més pedagògic.
I aquest curs, amb aquesta represa, no, de poder anar al laboratori, de poder fer servir els tallers o alguns desdoblaments, optatives, doncs l'encarem amb moltes ganes.
Una altra novetat és que enguany els instituts tindran al seu abast les dades de vacunació dels alumnes i del professorat, amb l'objectiu de poder gestionar correctament les quarantenes si es dona algun cas positiu. Està previst que aquest dimarts el govern aprovi un decret llei per facilitar que els centres educatius rebin aquesta informació a través de l'aplicació Traça Covid.
I encara un darrer apunt, el preu de l'electricitat no dona treva i comença la setmana amb un nou màxim de 154,16 euros de mitjana per megawatt hora. Són gairebé 2 euros més que divendres i 13 euros més des de l'inici de setembre. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Quatre i quatre minuts. Comença el Connectats. Bona tarda i benvinguts al magazín de la tarda de la xarxa fet per Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Ràdio Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per l'Adrià Tirado i també de qui us parla, Sergio Morales. Avui, en substitució de la presentadora habitual, la Carme Reverte, que s'incorporarà al programa ben aviat. I avui és dilluns 13 de setembre i volem conèixer el temps que ens acompanyarà aquesta tarda de la mà de Jordi Cruz.
Avui esperem que el cel estigui força ennuvolat durant bona part de la jornada arreu de Catalunya, degut al pas de núvols alts i mitjans. També creixeran nuvolades cap al Pirineu i, de fet, aquesta tarda s'espera algun ruixat a l'extrem nord del Ripollès i a partir del vespre també al sector occidental del Pirineu i del Prepirineu. També a partir del vespre podria caure alguna precipitació al terç oest del país que podria anar acompanyada de tempesta. La temperatura avui serà més alta, molts valors per damunt dels 30 graus a l'interior, fins i tot fregant els 34 a Figueres o també a Lleida, i l'ambient serà xafogós a la costa. Demà esperem també força núvols arreu de Catalunya, amb possibilitat d'algun ruixat de matinada al terç oest, i durant tota la jornada al Pirineu i al Prepirineu més occidental, sobretot al sud de la Serralada, on també podria haver-hi alguna tempesta. Demà la temperatura serà més baixa. I de moment és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Comença una nova temporada del Connectats, una experiència radiofònica possible gràcies a l'esforç de diferents ràdios locals de la xarxa. Si ja ens seguies, ben tornat. Si ens descobreixes avui, benvingut. Començarem fent una mirada a una de les polèmiques de l'estiu, l'ampliació de l'aeroport del Prat i les lluites per evitar que aquest espai es mengi l'espai natural. Ho farem amb la companyia de l'associació Ni un pam de terra, de la mà dels companys del Prat Ràdio. A l'entrevista, abans de les 5 de la tarda, parlarem amb Mirna Vilasís, cantant i amb els amics de Ràdio Sabadell. Tancarem el programa amb un comiat i també amb una benvinguda. Tot això a més des d'ara i fins les 7 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats, comencem. I toca ara fer la ronda d'actualitat. Què passa als municipis que conformen aquest programa? Comencem per la cocapital vallesana. Anem a Terrassa de la mà de Sergi Estapé.
Bona tarda. Per al curs 2021-2022, que acaba d'iniciar-se, a Terrassa s'han sol·licitat 6.741 beques de menjador, 896 més que l'any anterior. D'aquestes sol·licituds s'han aprovat 5.013. Gairebé 1.300 han estat denegades, en la majoria dels casos per superar el llindar de renda o el capital immobiliari. La resta de les no aprovades estan a l'espera de resolució per part del Consell Comarcal o falta presentar algun paper. Al llarg del curs es poden sol·licitar ajuts. L'Ajuntament de Terrassa complementarà fins al 100% 2.377 beques que se sumen a les 279 aprovades inicialment amb el total de la quantitat dels menús. Així, 2.656 ajuts són el 100% del rebut i 2.357 el 70%. La gran majoria de les beques totals són per a famílies monoparentals, unes 2.642. A la comarca s'han presentat 22.961 sol·licituds per accedir a una beca menjador. És un 6,9% més respecte al juliol de l'any passat. El curs comença amb 16.323 beques atorgades al Vallès Occidental, pendents de la resolució d'incidències i d'altres demandes que es puguin registrar al llarg del curs.
I de cocapital a cocapital anem cap a Sabadell. Pau Duran.
Bona tarda. A l'escola Joaquim Blume el curs comença mantenint moltes de les mesures del curs anterior contra el coronavirus, amb algun matís que el centre ha decidit i amb novetats al servei de menjador. Es mantenen les entrades esglaonades en dos torns o els patis parcel·lats i en horaris parcel·lats, tot i que el departament els permetés mesclar grups amb mascareta. Domingo Rodríguez, director de l'escola Joaquim Blume, assegura que el centre ha estat segur des de l'inici de la pandèmia.
Les escoles vam treballar moltíssim per fer-ho possible. Ningú sabia el que passaria, el que ens trobaríem, i tot dins de les escoles tot va ser segur. Tots els contagis i tots els confinaments van ser deguts a casos externs a l'escola, casos familiars.
Com que a la primària no hi ha vacunats, es continuaran fent els confinaments de grup en cas de positiu, excepte el professor vacunat, després de tenir un test negatiu. D'altra banda, l'escola estava en desacord amb la gestió de l'empresa del menjador i ara han aconseguit sortir de la gestió unificada de la vintena de centres que acull el conveni de CERS amb l'Ajuntament.
I del Vallès Occidental anem cap al Barcelonès. A Ràdio Ciutat de Badalona ens acosta l'actualitat Àlex Siso.
Bona tarda. L'atenció emocional serà un dels focus d'atenció en escoles i instituts i per això s'implementaran mesures com un formulari entre els alumnes i la incorporació d'un centenar de professionals. Ho ha anunciat el conseller d'Educació, Josep González Cambray, en la inauguració del curs escolar. Juntament amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, han triat l'escola Tànit, un centre d'alta complexitat al barri de Santa Rosa, a Santa Coloma de Gramenet, per fer la inauguració del curs. Els alumnes de 5è de primària fins a la formació professional rebran un qüestionari a partir del qual el departament vol prendre el pols de la salut emocional de l'alumnat. A més, als instituts hi haurà punts de trobada per fer xerrades on es farà ell mateix a partir d'aplicacions d'intel·ligència artificial. Això, a més de la incorporació als centres escolars d'un centenar de nous psicòlegs, pedagogs i psicopedagogs. Josep González Cambray és el conseller d'Educació.
La pandèmia ens ha situat en primeres vegades, en situacions que no havíem viscut mai, i el que estem detectant, sobretot parlant amb els nostres directors d'escoles i instituts, és que aquestes noves situacions han generat un impacte emocional amb el nostre alumnat. I per tant, amb el Departament de Salut passarem durant aquest primer trimestre, s'està acabant d'elaborar el qüestionari, un qüestionari a tot l'alumnat de 5è, 6è de primària, ESO, batxillerat i formació professional per tal de disposar d'aquest termòmetre emocional.
Doncs ja ha arrencat un nou curs escolar per a més de 30.000 alumnes d'infantil, primària i secundària de Badalona, prop d'un miler menys que l'any passat. Per cert, que els exalumnes del Col·legi Boix ja han començat també a la seva nova escola o institut. En alguns casos ho han fet acompanyats de gran part dels seus amics, i és que s'han obert nous grups a les escoles Bufalà i les Ciències i a l'Institut Albéniz per acollir els nens i nenes del centre de Bufalà, que ha tancat les portes aquest estiu.
I continuem, deixem el barcelonès i anem ara cap al Baix Llobregat. Anem al Prat Ràdio, Rocío Santa Eufèmia.
Bona tarda. El passeig de Joan Carles I ha passat a denominar-se passeig de Lluís Serra i Giribert, en homenatge a l'alcalde del Prat afusellat per la dictadura franquista. Aquest canvi de nom es va aprovar al ple municipal del mes d'abril i s'ha fet efectiu aquest divendres amb l'acte de descobriment de la placa a càrrec de l'alcalde del Prat, Lluís Mijoler, i el fill de l'alcalde republicà, Lluís Serra. Escoltem el fill de l'alcalde pratenc.
Es tracta d'un drama molt gros, un drama que va destrossar la nostra família quan tenien 36 anys, tots dos, i amb una il·lusió pel futur i unes ganes de ser útils als demés, i tot va quedar destrossat en un moment. Jo, 18 mesos, no he conegut el meu pare, no l'he pogut dir mai pare, ni he tingut les seves despulles. Per tant, aquest és un acte realment, doncs, molt íntim i molt important per mi.
Aquesta nova denominació forma part d'una política municipal de restauració i commemoració de les víctimes de la repressió i és fruit d'una modificació de l'ordenança que regula el nomenclàtor dels carrers i vies del municipi perquè sigui més respectuós amb la memòria històrica.
Tornem ara al Vallès Occidental, anem cap a Castellà, de la mà, la informació arriba de la mà de la Rocío Gómez.
Bona tarda! A Castellà del Vallès vivim avui l'última jornada de Festa Major que clourà aquest vespre amb el tradicional Castell de Focs. Ha estat una festa passada per aigua, però que a excepció de la suspensió del concert de Pony Pissador i Senyora Tomassa divendres a la nit, ha mantingut gairebé tota la programació amb les entitats de cultura popular i les activitats per a tota la família com a pal de paller, això sí, amb un estricte protocol Covid. De fet, diumenge es va dur a terme una marató de vacunació sense cita prèvia al Cap de Castellà, en què van participar prop de 200 persones, sobretot adolescents d'entre 12 a 16 anys. Des del Cap, que per cert ha recollit enguany la medalla de la Vila juntament amb la comunitat educativa, qualifiquen d'èxit la crida a la ciutadania per participar a la campanya.
I tanquem aquesta ronda informativa fent una ullada al que passa a Sant Cugat del Vallès, ens explica la companya Sara Vella.
Nervis, mascaretes i entrades esglaonades per grups bombolla, però també ganes i il·lusió de retrobar-se amb companys i companyes i de tornar a la rutina. Més de 21.500 alumnes han començat aquest dilluns el curs als centres santcugatencs, encara amb la pandèmia i les mesures per evitar contagis presents, però amb les imatges habituals de cada setembre. Famílies amb ganes del nou curs, retrobaments després de l'estiu, docents que ho tenen tot a punt i motxilles plenes. Escoltem l'alcaldessa Mireia Ingla.
L'Ajuntament ha fet moltíssimes actuacions aquest estiu per poder tenir doncs, les escoles a punt. Ja les vam explicar, les va explicar la regidora l'altre dia a la roda de premsa, que vam explicar molt detingudament tot el que s'havia fet per part doncs, de la brigada, l'àrea de serveis urbans, etc. I evidentment doncs, seguirem donant suport amb tot allò que calgui.
De moment i fins al juny es mantindran els grups estables de convivència i l'ús de la mascareta serà obligatori dins de l'aula. Les principals novetats són que al pati i a l'exterior podran interactuar alumnes de grups diferents de convivència. Un altre canvi és que les famílies poden entrar als centres educatius per acompanyar els seus fills, sempre que no s'entri a l'edifici. L'entrada seguirà sent escalonada i en alguns casos per diferents accessos. Escoltem la regidora d'Educació, Pilar Gorina.
La majoria de centres han refet els grups i tornen a ser els grups habituals que hi ha, però n'hi ha que han mantingut diferents entrades que tenien i que vam obrir l'any passat. En algun centre vam obrir alguna entrada nova i han aprofitat doncs, aquesta experiència de l'any passat per continuar-la fent.
A més, l'alumnat vacunat amb la pauta completa no caldrà que faci quarantena encara que hi hagi un positiu al seu grup.
Cada tarda, de 4 a 6, connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
I el primer tema del dia d'aquesta nova temporada que encetem avui és una qüestió que ha estat planejant durant tot l'estiu, el projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat. Tot i que la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, va anunciar dimecres passat que es retirava la inversió prevista per a aquesta infraestructura, el fet és que encara no ha estat del tot descartada. Posem en context, marxant cap als estudis del Prat Ràdio, Luis Rodríguez, explica'ns.
Què tal? Bona tarda. Així és. De fet, el govern espanyol anunciava dimecres passat que la inversió de 1.700 milions d'euros prevista per l'ampliació de l'aeroport del Prat ha quedat anul·lada i que, per tant, no s'executaria aquesta nova infraestructura. Així ho va anunciar dimecres la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en roda de premsa a la delegació del govern espanyol a Barcelona, després de la manca de suport assegurada per part del govern de la Generalitat. Sánchez ha assegurat també que l'impacte ecològic sobre l'espai natural de la Ricarda, els espais naturals del Delta, ha estat el principal escull perquè pogués tirar endavant el DORA, el document de regulació aeroportuària, que ha d'incloure les inversions a la infraestructura catalana entre els anys 2022 i 2026 i que sí que mantindrà, segons també assenyalava la ministra, les obres previstes a Reus i Girona, inclosa l'alta velocitat que ha d'unir aquests aeroports amb la resta de la xarxa ferroviària. Un DORA que s'ha d'aprovar al Consell de Ministres a finals d'aquest mes de setembre i pel qual encara hi ha temps, així ho assenyalava també Sánchez aquest cap de setmana, per acabar de negociar per tot plegat l'oposició al projecte i la manifestació la manifestació unitària de diumenge en contra de l'ampliació de l'aeroport es mantenen.
Saludem ara per parlar de tot plegat el Daniel Pardo de Zeroport, una de les plataformes convocants d'aquesta protesta. I als estudis del Prat Ràdio també contem amb l'Helena Idoate de Ni un pam de terra. Com esteu, Daniel, Helena? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com dèiem, de moment el projecte està aturat, però no està tancat. La ministra deixava la porta oberta a arribar a un acord abans del Consell de Ministres del 30 de setembre. Què us sembla aquesta decisió, Daniel?
Direm que nosaltres des de l'inici hem desconfiat d'aquest rebuig. Ens ha semblat una notícia positiva, però des de l'inici ens hem adonat que hi havia molt joc tàctic polític darrere de tota aquesta mena com de desafiament entre els dos governs, i en tot moment hem mantingut la mobilització perquè tenem que la força ara mateix està al carrer i que si alguna cosa s'ha mogut en aquest conflicte és precisament a causa de la mobilització que es ve fent i que s'anuncia massiva per a diumenge vinent.
Perquè, Helena, quines conseqüències pot tenir l'ampliació de l'aeroport del Prat tal i com està plantejat amb l'allargament d'aquesta tercera pista?
Tal com estava en el DORA que va presentar ENA, l'allargament de tercera pista i la construcció de la terminal satèl·lit afectaven la Ricarda, afectaven un espai natural protegit i pràcticament era la seva destrucció, volia dir assecar tota una llacuna i perdre doncs, un dels espais amb més biodiversitat del Prat. Això tindria implicacions també més enllà de la Ricarda, als espais del riu, l'aqüífer, etc. També venien a presentar unes compensacions que afectarien el parc agrari. I d'altra banda, no ens oblidem, encara que es faci una ampliació dintre dels propis terrenys, és a dir, sense anar a afectar els espais naturals que estan al voltant de l'aeroport, qualsevol increment de l'activitat aeroportuària, o sigui, més vols, tindria un impacte negatiu en el canvi climàtic.
De fet, ja porteu mesos denunciant, tant vosaltres des de Ni un pam de terra com també des de l'aeroport i altres plataformes i entitats ecologistes, com per exemple DEPANA, que és la que va presentar aquesta denúncia a la Comissió Europea respecte al malestar, al deteriorament que hi havia del Delta del Llobregat. Clar, hi ha aquest toc d'alerta que va fer la Comissió Europea al febrer de l'any passat i, clar, sorprèn una mica que després AENA torni a treure al calaix un projecte com aquest que... quan encara no s'han executat les mesures compensatòries de l'anterior ampliació, ara portem una altra ampliació nova.
Exacte, és un projecte de l'Iran i més en aquest context quan l'aviació està en crisi, els problemes socials i econòmics del país són uns altres, i que AENA no té aquests diners, ni els tenia en el DORA 2022-2026 ni els tindrà després. El que pensem és que això és una patada endavant, una fugida endavant d'un sector i una empresa que estan en crisi, que no saben com entomar-ho, no saben com reduir la seva capacitat a la baixa, i també m'imagino que en el futur serà més difícil, els compromisos climàtics seran més intensos i la protecció del Delta serà més forta.
Creieu, Daniel, que aquest toc d'alerta de la Comissió del febrer dona arguments més que suficients perquè des de Brussel·les, per exemple, puguin tombar-ho?
La veritat és que això ens ho hem estat mirant i és una possibilitat, i és clar que fins i tot, no, si s'acabés signant l'ampliació de l'aeroport, que totes i tots esperem que no i lluitarem perquè sigui que no, això no s'haurà acabat ni per la banda de Brussel·les ni per la banda de la contestació al carrer, que recordo que aquesta ampliació està aixecant una onada de rebuig popular com jo crec que feia temps que no es veia a Barcelona i a Catalunya. I per altra banda, molt d'acord amb el que deia l'Helena, però afegiria una cosa més, és a dir, aquí tenim els problemes: un, del Delta i els terrenys al voltant de l'aeroport; dos, del canvi climàtic, que de fet jo crec que és el més crucial ara mateix; però també no ens oblidem del model econòmic que representa aquest projecte, és a dir, estem parlant de portar 20 milions de viatgers més a la ciutat, dels quals una gran majoria serien turistes, és a dir, estem parlant de més turistització, de més expulsió de veïnes i veïns, de més precarització laboral i de més problemes a la ciutat. Per tant, entenem que aquí el rebuig al projecte és frontal i integral, i en aquest sentit es farà tot el possible i més, diria, perquè això no es faci.
Per tot plegat, aquesta gran manifestació unitària de diumenge, Daniel, com l'esteu preparant?
La veritat és que jo crec que el més complicat és gairebé una cosa positiva, que és que estem havent de posar molts esforços a la coordinació, perquè rebem un munt de peticions, sobretot de plataformes, municipis, ciutats que volen afegir-se a la manifestació directament o bé fer alguna cosa al seu municipi, i també perquè amb vosaltres, mitjans de comunicació, és a dir, l'atenció que estem rebent com a plataforma o com a aliança de plataformes en aquest sentit és molt important, i crec que és molt important que es mantingui una comunicació, una informació que no vingui només dels sectors oficials, que en aquest cas crec que estan fent un exercici de propaganda bastant vergonyós, però sortosament en aquest cas els mitjans de comunicació molt majoritàriament estan escoltant també que tenen per dir els moviments socials, els moviments ecologistes i demés.
De fet, com sembla que el president Aragonès i també algun membre més del govern català hagi assegurat que assistiria a aquesta manifestació de diumenge?
Clar, això forma part d'un joc polític que nosaltres hem constatat que s'estava fent des del primer dia. Ha comptat molt en tot aquest, durant tot aquest temps i el que ve, els relats, què es diu, què es fa, quins gestos, les gesticulacions, però no els posicionaments reals. El president aragonès va avalar la inversió d'Aena i després doncs, va dir que acudiria a una manifestació. Doncs això és incoherent, i el que constatem doncs, és això, aquesta manca de rom, aquesta incoherència, gestos i relats que no tenen a veure, no?, amb els arguments que defensen. I en tot cas sí que les últimes setmanes l'atenció mediàtica l'han tingut els polítics, i crec que ja és hora que es comenci a escoltar els moviments socials, perquè al final els partits i les institucions fan un repartiment de rols, es reparteixen els espais de poder, ningú vol sortir com aquell que ha rebutjat aquell culpable del fiasco, no? I tota aquesta crítica que ve per part de les elites econòmiques. En canvi, els moviments socials doncs, tenim els objectius claríssims. Volem defensar, no?, el medi ambient, i volem impulsar un canvi de model de desenvolupament econòmic.
Una manifestació que espero que sigui massiva. De fet, doncs, a la pàgina web que s'ha creat per aquesta concentració, ja hem pogut veure, de fet, aquí al Partit, ja ho sabíem de primera mà, però que hi haurà diverses columnes des de diversos barris de Barcelona fins i tot, i altres municipis. En el cas del Prat, evidentment, que toca de ple, hi ha una convocada, una columna que sortirà a les 10. Recordem que la manifestació és a les 12 a Plaça d'Espanya.
Sí, aquí al Prat sortirem a les 10 de la Plaça de la Vila. Anirem caminant per la Gran Via fins al carrer Tarragona, tocada a la Plaça Espanya. Sí. I nosaltres ens situarem en un bloc de la manifestació que està, diguem-ne, dedicat o que vol posar de manifest la defensa del territori. Com ha comentat el Dani, conflueixen en aquesta convocatòria un munt de reivindicacions, sí, no? I nosaltres ens situem doncs, amb altres companys de tot Catalunya i de fora en el que és la defensa del territori. Però hi ha altres columnes, per exemple, que s'emplacen a anar doncs, al bloc dedicat al canvi climàtic o al bloc que reivindica doncs, no, la injustícia que suposa l'ampliació de l'aeroport.
Ara, Helena, comentaves que hi ha un munt de reivindicacions, i és que precisament el lema de la protesta és ampliacions no en lluita pel clima, la salut i la vida. I dieu ampliacions en plural, perquè també us oposeu a les que hi ha previstes a Madrid i a Palma, oi, Helena?
Sí, de fet, les companyes de Madrid i Palma ens ho han comentat. El nostre objectiu és, en el Prat de Llobregat, no, doncs no està desvinculat d'una lluita més global, perquè sabem que els efectes, no, van més enllà del nostre territori. No som, com li diuen, nimbis, no? I per això també participem en Zero Port. I ara es tracta de parlar d'aviació, i el nostre posicionament és el decreixement de l'aviació. El que s'han de fer és repartir els vols Girona-Reus o Madrid o el que calgui, però amb l'objectiu de fer-los disminuir, que els vols, per exemple, a distància curta desapareguin, no? I que el resultat global sigui planificar el decreixement de l'aviació. En canvi, el Dora pues, va en la direcció contrària.
En aquest sentit, què us sembla, Daniel, també, volia saber la teva opinió al respecte, doncs, d'aquest altre projecte que sí que ja hi havia consens, almenys en enrere, entre les administracions i també, podríem dir, fins i tot algunes entitats, que era doncs, un sistema aeroportari descentralitzat, com per exemple el d'altres grans ciutats europees, i en aquest cas seria doncs, potenciar Reus i Girona. Què us sembla això, o per quin model aeroportuari, en definitiva, doncs, aposteu vosaltres?
Ja ho ha dit la companya, vull dir, qualsevol projecte que suposi augmentar el trànsit aeri està completament desfasat i no està contemplant els greus problemes, principalment d'emergència climàtica, però també, com dèiem abans, de model econòmic, etc. I llavors nosaltres el rebutgem. De fet, ja ho deia ara l'Helena, el que s'ha de fer és oblidar qualsevol possibilitat de creixement i posar-se a pensar molt seriosament com reduir, com fer un pla de reducció paulatina de vols i implementar això ràpidament. Vull dir, és que recordo, aquí totes les administracions que s'han implicat en aquest conflicte per una banda o una altra, totes han emès la seva declaració d'emergència climàtica. I a continuació, tothom a dir que cap endavant una ampliació de l'aeroport. aquesta mateixa contradicció jo me'n recordo ja es va donar fa un parell d'anys a Lisboa, no? On hi havia una ampliació d'aeroport plantejada i la setmana abans de presentar-ho el president del país havia signat la declaració d'emergència climàtica. Llavors no es pot jugar una cosa i a la seva contrària, i si es volen creure aquestes declaracions d'emergència climàtica han d'aturar qualsevol ampliació. I si no s'ho volen creure, pues els hi haurem de fer creure, perquè el que és evident és que en aquest sentit el carrer a dia d'avui va molt per endavant de les institucions, però molt.
Precisament...
Voldria...
Sí, endavant, Helena, perdona.
Ah, disculpa, que voldria advertir dues coses. Una és que, malgrat ens plantegin que hi ha diferents maneres d'encarar aquesta ampliació, aquest hub, aquesta internacionalització, el que hi ha sobre la taula és una inversió de 1.700 milions d'euros. I amb 1.700 milions d'euros el que faran, sí o sí, és posar-hi ciment i posar-hi construcció, perquè amb aquests diners no afrontes un decreixement de l'ampliació o una reestructuració dels vols o una coordinació del sistema aeroportuari català. Si es posen sobre la taula aquests diners per inversions, no és per aquesta coordinació, sinó és per fer una ampliació, i una ampliació important. Llavors, mentre aquest sigui el paradigma o el paraigües de la negociació, no podem esperar un altre resultat que no sigui aquest. I també, des del Prat, sí que podem dir coses sobre com volem que sigui el model d'aeroport, des del punt de vista social i laboral, perquè coneixem molta gent que treballa a l'aeroport i sabem que amb la liberalització... els convenis col·lectius s'han negociat a la baixa. És un aeroport que treballa amb manca de personal permanentment, que per ells la força de treball és deu ser i dirar. Crec que a nivell laboral i social hi ha moltes coses a millorar en aquest aeroport.
Vist tot això, Daniel, no sé com espereu que sigui aquesta manifestació de diumenge. Quin ambient creus que hi haurà?
Bueno, jo crec que era un ambient engrescat i alegre, és a dir, aquest és un projecte que ens cabreja molt a tots i a totes, però això no vol dir que no sigui un dia per celebrar precisament l'afluència massiva que entenem que hi haurà a la manifestació. I sobretot una cosa molt clara, aquesta mobilització no és la fi d'una campanya. L'endemà continuarem treballant i lluitant per aconseguir que el dia 30 aquesta ampliació no se signi i que no se signi en els anys vinents, és a dir, hem de garantir un futur i unes condicions mínimes per al futur de la ciutat i del planeta.
En aquest sentit, volia, per acabar, preguntar-vos també als dos, quina resposta espereu per part de les administracions respecte a la mobilització que hi hagi de cara a diumenge, també si teniu previstes encara més mobilitzacions de cara als propers dies, tenint en compte aquesta data del 30 de setembre del Consell de Ministres, però que també bé, hi ha una possibilitat que seria perllongar o prorrogar un any aquest d'hora actual o que hi ha altres fórmules en definitiva per mirar que hi hagi finalment un acord entre les administracions per ampliar realment l'aeroport. En aquest sentit, això, dues preguntes. Una, d'una banda, que si teniu més mobilitzacions previstes, també què espereu de la manifestació de diumenge?
Jo espero que tingui un resultat com el va tenir fa una setmana i com crec que ha de tenir si volen escoltar l'opinió pública, perquè al final la mobilització, com deia el Dani, popular ha estat per davant de totes les incoherències dels partits, i en certa manera els estem advertint del seu propi fracàs, no? Perquè l'ampliació de l'aeroport es toparà amb límits, no només per l'espai protegit de la Ricarda, sinó també per compromisos ambientals i la necessitat mateixa de diversificar l'economia. Llavors jo crec que sí que hi haurà molta força i que algun resultat en tindrem, perquè em fa l'efecte que ara sí, que hem tingut una posició diferent que altres vegades, que aquesta vegada han reculat. I voldríem que reculessin encara més. Sobre les properes mobilitzacions, per desgràcia, dependrà de l'agenda que ens marquin les institucions. Si negocien o presenten alguna cosa pel Consell de Ministres a finals de mes, reaccionarem ara. Si és durant l'any vinent que faran la negociació, reaccionarem durant l'any vinent. Nosaltres hem acumulat forces i també ens agradaria tenir un espai per tenir la nostra agenda pròpia, perquè creiem que està bé parlar les coses amb calma, construir, bueno, doncs, ponts, confluències i aquestes forces més tranquil·lament, i tenim moltíssimes coses a fer. Pensa que abans que hi hagués aquest anunci del Lucena al mes de juny, doncs ja hi havia campanyes contra l'ampliació del port de Barcelona i d'altres llocs.
Sí.
Hi havia unes jornades d'emergència climàtica. Aquí al Prat hem estat fent campanya contra l'Are Sud i hem participat en campanyes contra planejaments urbanístics al Baix Llobregat. Per tant, tenim una agenda pròpia que no ens l'acabem, i pensem que aquesta mobilització contra l'aeroport ens dona més empenta per tot l'altre.
Molt bé, doncs estarem molt pendents de com va aquesta mobilització i com van aquestes protestes pel futur de l'aeroport del Prat, i no només de l'aeroport del Prat, sinó, com ara comentàvem, també pel futur dels aeroports d'arreu del territori de l'estat espanyol. Avui n'hem parlat en profunditat amb el Daniel Pardo, de l'aeroport, i també a l'Helena Idoate, de Ni un pam de terra. Els dos, moltíssimes, moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
I també gràcies al company Luis Rodríguez des del Prat Ràdio. Luis, una abraçada.
Que vagi bé.
A la tarda no et desconnectis. Connectats.
Sis minuts de dos quarts de cinc de la tarda. Toca obrir ara la plana esportiva, perquè toca fer la tertúlia esportiva, i mirarem què ha passat aquest cap de setmana i també mirarem el que ha de passar. Tenim connexió via telefònica al periodista Jesús Galindo. Jesús, què tal, com estàs?
Molt bé, bona tarda.
També ens
ben trobat,
Jesús. També ens acompanya via telefònica el periodista de la Municipal de Terrassa, el Miqui Romagosa. Com estàs, Miqui?
Hola, què tal? Molt bona tarda, encantat d'estar amb vosaltres.
Nosaltres també estem encantats que estiguem tots aquí. I aquí a l'estudi, Ramon Barnils, de Cugat Mèdia, ens acompanya el periodista Julen Tortosa, col·laborador de l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Julen, com estàs?
Hola, Sergio, bona tarda.
Bona tarda. Avui és un dia de retrobament, sobretot perquè amb el Julen i el Jesús feia molt que no coincidíem en antena, i sí, per mi és un moment feliç, de dir.
I per mi també.
Aviat estarà per aquí la Carme Reverte. Avui aquests dies no hi podrà ser. De moment, doncs, em toca fer de substitut. I toca, què us sembla? Comencem mirant el que ha passat aquest cap de setmana, o pensem ja en quan s'enfonsa la Marina i tot el que pot enfonsar-se demà en aquest partit entre el Barça i el Bayern? Clar, comencem per aquí. Julen, com pinta això?
Home, doncs pinta molt malament, jo crec. Si el Barça ve que està en hores baixes, li sumes ara les lesions, la lesió de Braithwaite, que demà retorna Coutinho, juga Memphis, que porta només dos partits amb el Barça, i jugarà De Jong, tot apunta, que serà el seu primer partit, doncs crec que no pot pintar pitjor, no?
Ostres, està preocupats per la lesió de Braithwaite, eh?
Oh, i tant.
En què ens hem de veure, Jesús, per favor?
És el que anava a dir jo, eh? Que estiguem preocupats per la lesió de Braithwaite i per la possible tornada de Coutinho no diu molta cosa a favor, eh? De totes formes, hem de donar una mica de marge d'esperança. Vull dir, d'esperança de que bueno, és de suposar que els jugadors tindran moltes ganes de revanxa en aquest partit, que ho posaran tot, i el Barça sí, està en baixa forma, però és que també és un equip en construcció, i els equips en construcció són capaços de tot. Poden fer un pitjor i poden fer un millor. Esperem que surti la cara i facin un millor.
A veure, Miqui, com ho veus tu?
Home, jo no vull ser tan pessimista, vull posar una mica la flama de l'optimisme, vale? Que potser la setmana vinent em dieu acabes 8-2 com l'altra vegada i s'ha acabat, no? Però a vegades, quan es dona tan per fet o tan per favorit un equip, la sorpresa a sortir, eh? I jo crec que el Barça, doncs, a vegades té moments molt dolents com a equip, però a l'època Koeman hem vist cosetes interessants, moments així una mica bons, i jo crec que s'ha de tenir confiança. Tothom ho veu molt malament, molt malament, molt malament, i jo crec que el Barça, doncs, tindrà les seves opcions. I bé, sembla que durant tota la temporada es parla molt del Bayern, del PSG, però bé, potser no ho guanyen tot i algú ha de guanyar aquests títols que deixa l'equip francès, no?
Pues també, perdona, també hi ha un factor més en contra, i pretenc no ser negatiu, però bueno, però que és el fet que portem aturats l'aturada aquesta dels partits de seleccions, que a sobre s'ha ajuntat amb que el Barça no ha jugat el seu partit de Lliga, i tant temps sense jugar... afrontar ja el primer partit de Champions i a sobre amb el Bayern és una mica fort, és una mica fort, vull dir, siguem optimistes i que ojalà tingui raó Miqui, però és fort.
Home, és cert que el Bayern també arriba en hores baixes perquè són dubte Lewandowski i Gnabry, però és el que diem, el Barça porta 2-3 anys on tots creiem que ja ha tocat fons, que res pot anar pitjor i només podem anar cap a dalt, i ens segueixen sorprenent de forma negativa. Per tant, jo estic amb el Miqui que potser sí, que potser guanyem, que potser és una injecció de moral de cara a la temporada dura i de transició que vindrà, però permeteu-me el fet de ser una mica negatiu, almenys en aquest principi de temporada.
De tota manera, encara que diguis això, Julen, que et permetem ser negatiu, aquest partit, per ser el primer de la lligueta de la Champions, és importantíssim per posicionar-se i afrontar aquest moment de la Champions amb certa tranquil·litat. No sé amb quina actitud creus que hauria d'anar el Barça de cara a aquest partit.
Home, el Barça ha d'anar de totes a totes a guanyar-lo. Per què? Doncs perquè en aquest mateix grup tens un Benfica que et pot complicar moltíssim les coses. Vull dir, lo normal en un grup de Champions és que hi hagin dos favorits i després doncs dos equips que puguin en algun moment lluitar per la classificació, però normalment un se'n va a l'Europa League i l'altre eliminat. Però ara tenim un Benfica que compta que pot posar les coses molt complicades en aquest grup del Barça.
Jesús.
Pues estic d'acord, vull dir, la cosa està molt fotuda, però el Barça té que anar a totes, i jo confio en aquest esperit de superar-se, de treure's endavant entrebancs, de treure's de davant la lacra, entre cometes, Messi, del fet que hagi marxat, que no deixa ser un pes molt, molt important pel Barça, i treure-s'ho de tot de davant. Un bon resultat seria fantàstic, per la moral de l'equip i per tot i per tothom, i hem de donar aquest marge de confiança de que el Barça sigui capaç de guanyar el Bayern, encara que és trist que tinguem que dir que guanyar el Bayern al Barça aquest partit quasi es podria catalogar de sorpresa. És una mica trist, però és la realitat. Esperem la sorpresa.
Miqui, com ho veus tu?
Jo qualificar-ho de sorpresa sí, no? per una mica la diferència que hi ha entre els dos, però jo crec que en el moment que estem de la temporada, en el moment on els equips estan en ple rodatge, en el moment de la temporada que estem, l'inici, després d'una jornada d'allò que diuen de virus FIFA, no? Jo crec que tot això pot ser clau perquè el partit estigui molt més anivellat. Amb l'actual Barça, si aquest partit amb el Bayern arriba a ser el mes de març, jo et diria que sí que és per posar-se les mans al cap, ¿vale? Perquè la situació del Barça seria molt complicada. Però en aquest moment, que els equips estan una mica doncs, construint o tornant una mica a ser els equips de cada temporada, ¿vale? Equips en construcció, jo crec que aquesta igualtat és una mica més del que ens podem arribar a trobar al mes de febrer-març, quan ja comenci el tram de la temporada més important, no? Més decisiu.
En tot cas, veurem a veure com funciona aquest Barça de Koeman en un compromís tan important com és aquest cas. Ara comentava el Jurent al principi que el Bayern sense, potser, ja veurem, sense Lewandowski, sense Gnabry, doncs pot ser no tan amenaçant, però vaja, ve de guanyar 1-4 al Leipzig.
A Leipzig, i tant. I clar... a mi se m'acudeix una pregunta que m'agradaria fer-vos, que és si signeu l'empat, però no a nivell de classificació, sinó a nivell de que el Barça li ajudaria a nivell moral un empat a casa contra el Bayern. No sé com ho veieu, jo crec que sí.
Jo no.
No?
Jo no, jo crec que necessita la victòria el Barça. Jo crec que des de la victòria, l'únic que un Lewandowski de que possible baixa, avui crec que ha entrenat en total normalitat.
Oh,
vull dir que em sembla que hi estarà. Però jo crec que el Barça no ha de firmar l'empat, no ha de firmar l'empat, el Barça té que anar a guanyar. Això sí que seria un bon cop, això sí que seria una bona dosi de moral que injectar l'equip. Però firmar l'empat així abans de començar el partit, no firmo.
Miqui, signes l'empat
tu? Jo tampoc, perquè jo crec que l'empat seria un bon resultat pel Barça, això no ho podem negar. També com es produeix aquest empat, no? Perquè
sí,
a vegades també és una mica tema de sensacions més que de resultat, no? Perquè pot ser que tu perdis el partit i la sensació del Barça sigui bona, no? Que les sensacions siguin bones, i pot ser que el Barça guanyi 1-0 i a lo millor dius, mare meva, ha guanyat el Barça per sort, no? O sigui que jo crec que el Barça no hauria de signar l'empat, perquè quan signes l'empat acabes perdent, i això en el món del futbol passa moltes vegades, no? Si no surts per la victòria, surts per l'empat, és més fàcil que no guanyis, o sigui que normalment t'emportes la derrota.
Ara el que esteu dient els tres és que és important que el Barça vagi a per totes, vagi a per aquesta victòria. Jo sí que us vull preguntar si aquesta temporada amb aquest equip que està en construcció després d'un estiu que ha estat un terrabastall total, no sé si veieu l'equip preparat per poder competir al 100% en les tres competicions de les quals s'enfronta. No sé si allò que es diu, la típica conversa de bar, de dir, bueno, més val potser tirar la tovallola en una de les competicions, centrar-se en la Lliga i almenys que no prenguem mal, no? No sé si potser s'hauria de baixar una marxa de pistonada i ser realistes.
Home, està clar que la temporada passada va ser una mentida, allò que deien, no, aquesta és la temporada de transició, a partir de la següent una altra història. No, la de transició ha de ser aquesta, amb un projecte sòlid, confiar en els jugadors joves i a poc a poc, i sobretot sense Messi, que ara és quan l'etapa gloriosa del Barça ja ha acabat, ara és on s'ha de veure si el projecte que encapçalarà Koeman i Laporta doncs és vàlid o no. Per tant, a la pregunta de si s'han de centrar en només una competició, jo crec que en cap, sincerament, crec que s'han de centrar en fer les coses bé, en millorar els aspectes del joc, i després si podem lluitar per la Copa del Rei o per la Lliga, doncs ja ho veurem, però crec que anar pels tres títols en aquesta temporada és ser massa ambiciosos.
És ambiciosos, però d'entrada, perdona, jo crec que sí que s'hi ha d'anar, perquè també hi ha una cosa, un factor, potser a favor del Barça aquesta temporada. Vull dir que si analitzem una mica com han començat les competicions, hi ha poca cosa a destacar. Em refereixo, per exemple, a la Lliga. Vull dir que la quarta jornada cap dels equips ha sigut capaç de guanyar tots els partits. És difícil que es doni, que ni Madrid, ni Atlètic de Madrid, ni Barça, vull dir, cap equip. Europa també, vull dir, ha sigut un any estrany, un any de pocs fitxatges, pocs moviments de fitxatges, a part del PSG, que ja veurem el resultat que els hi donarà. I llavors, el Barça, això equipara una mica la situació entre uns equips i altres. I el Barça és un equip jove, amb construcció, amb les ganes que pot posar la gent jove, les ganes és una dosi extra que pot posar la gent jove, que si encaixa bé una mica, s'hi pot anar. Vull dir, jo d'entrada aniria cap a les 3, que després el raonament diu, això no pot ser, aquí no aguantem, passem de la Copa per reforçar-nos amb l'altre, d'acord, però d'entrada jo crec que el Barça ha de pensar en les 3 competicions, i que sea lo que Dios quiera.
Miqui, pensem en les 3 competicions o què fem?
Sí, perquè un doblet, per exemple, si el Madrid no aconsegueix la Champions, pot ser positiu. Això és el que sempre es parla, no? O sigui, o fins i tot guanyar un títol, no? I no acabar en blanc. Això a vegades, el Barça l'any passat va ser una temporada dolenta, però com a mínim va aconseguir la Copa del Rei. En una temporada on bé, el Madrid no va aconseguir cap títol, no? O sigui que jo crec que és important lluitar per totes les competicions, perquè no saps ben bé en quin moment de la temporada arribaràs, no? Perquè potser tu renuncies a la Copa del Rei i a lo millor quan s'estan celebrant les fases finals tu la Lliga ja no la pots guanyar o la Champions ja no la pots guanyar, no? Per tant, jo crec que deixar de banda alguna competició és un autèntic error. Hem vist equips que han estat a punt de baixar a segona o equips que no han aconseguit els objectius aconseguint títols, no? Fins i tot hem vist el Madrid no classificant-se entre els quatre primers i guanyant la Champions, no? O sigui que això, a vegades, deixar una competició de banda jo crec que és un error i et condemna, no? de cara als objectius finals de la temporada.
Ara deies, Miqui, que el Madrid l'any passat no va guanyar res, també es va quedar sense Mbappé, però vaja, la Casa Blanca... Ai, amics, mai abaixen els braços perquè tenen a Vinícius. Sí. Miqui, vas veure el partit del Madrid?
Sí, vaig veure una estona i la veritat és que tothom està il·lusionat amb Vinícius. Jo crec que, a veure, no és un tema que Vinícius sigui un jugador tan espectacular, que simplement, o sigui, jo crec que pot destacar en aquest Madrid una mica més, tenint en compte doncs, que ell no està al 100% i que hi ha jugadors que no estan al 100%, no? En el cas de Hazard també, que no està al 100%, jo crec que això pot fer que destaqui més. I després un altre tema, jo crec que Zidane no confiava en Vinícius, mm-hmm. i Ancelotti sí, perquè tampoc li ha quedat més remei. Llavors jo crec que tot això, tots aquests, allò que diuen, s'alineen los astros, no? I acaba sortint aquest Vinícius.
Home, de moment el que dèiem sempre era de Vinícius ho fa tot bé, no, però no sap rematar. Ara Vinícius en 3 partits de Lliga porta més gols, o sigui, crec que ha fet el rècord de gols en cap de les altres lligues havia aconseguit fer 4. Per tant, compta amb Vinícius aquest any i sobretot compta amb Benzema, que està a un nivell de forma espectacular. Crec
però
que ara mateix...
Braithwaite portava un tant per cent més de gols que Vinícius, eh? I amb això t'ho dic tot, eh?
Clar, però és que la funció de Braithwaite és fer gols, en teoria.
Ja. Era per fotre una mica.
Sí, no preocupis, sí, és cert, però per exemple el que havia de ficar l'altre dia al camp de l'Atlètic de Bilbao quasi a porteria buida, doncs no el va ficar. Per tant...
Estic d'acord amb el Julen que compta amb Benzema, però que compta amb Vinícius no. Jo a Vinícius el veig un jugador molt explosiu amb el començament, arranca molt i així, però després s'apaga i es dilueix. Porta ja 3 temporades, crec que és la tercera, fent el mateix. Aquest encara no ho ha fet, encara li podem donar un marge de confiança. Però a mi és un jugador, igual després m'he de mossegar la llengua i dir que el que he dit és una tonteria, però és un jugador que no farà res. Com en el seu dia, ja sé, que el posaven com a candidat, per guanyar el Balón d'Oro, i que em diguin que ha fet GC. Està a les Palmes i gràcies, perquè és d'allà i mira, l'han recuperat.
Tens tot el nom, i que ells se fan mal, eh?
Sí, sí, però és que és la veritat, GC, recordareu tots que feien una campanya per GC que, vamos, internacional al 1000%, guanyador de del Balón d'Oro quasi segur, i el que ha fet és res. Són jugadors explosius, però que no tenen cap. I no tenen cap, i Vinícius no té cap, com va demostrar amb la celebració del gol, amb la situació que estem, no té cap, i acabarà enfonsant-se, i Vinícius acabarà fent el que ha fet aquestes 2 o 3 temporades. Un dia una jugada molt maca, un dia un gol molt maco, i 10 dies que no farà res.
Robinho, el retorn.
I si després m'he de tragar les paraules, me les tragaré. No, però jo...
T'imagines que ara m'han
de confiança en Vinícius. No, m'ho tragaré, m'ho passaré, però no tinc gens de confiança en un jugador com Vinícius, no li tinc des del començament.
Jo estic desitjant que quan s'acosti al clàssic, la típica portada de diaris, cara a cara, Memphis, Vinícius, duelo de depredadores, una cosa així, on serà un moment fantàstic, eh?
On han quedat els clàssics, eh?
Bé, és que, clar, ha quedat la lliga deslluïda, i molt breument, perquè ens queden 5 minutets per acabar aquesta tertúlia, però clar, queda una lliga bé, estranya. Ha marxat Messi, ha marxat una altra estrella, que és Sergio Ramos. Fa pocs anys va marxar Cristiano Ronaldo, que ara torna a brillar al United, tornat entre els morts, com aquell que diu, una cosa al·lucinant. S'ha quedat en una lliga, bé, una ombra del que era fa 10 anys. No sé que, amb quina il·lusió seguireu aquesta lliga.
Home, jo penso, des de que va començar aquesta temporada, que li dono voltes a una idea, que és que crec que aquest any serà un molt bon any pel futbol a nivell europeu, però un mal any pel futbol a nivell espanyol. Tant de bo m'equivoqui, perquè jo sóc fanàtic de la Lliga Espanyola, m'agrada veure gairebé tots els partits, sóc seguidor del Barça, però és el que dius, les estrelles comencen a marxar, se'n va Sergio Ramos, se'n va Varane, se'n va Messi, i clar, cada cop et queda una Lliga, com tu dius, més deslluïda. Tant de bo no sigui així, tant de bo el que això serveixi doncs per igualar-ho tot més i que sigui una competició molt més disputada a nivell de clubs com el València, com el Villarreal, com el Sevilla, però de moment no té gaire bona pinta.
No, el Madrid està pesat molt, el Sergio Ramos i Varane, les absències, perquè al darrere estan, que el dia que el Benzema no estigui inspirat patirà molt,
Sí, i tant.
Sí, que és una lliga que jo crec que és una lliga de, no de sorpreses, sinó que molt impredecible, vull dir que no veig la forma de dir, hòstia, veig aquest clar favorit i així, no, ni molt menys. Jo crec que és una lliga que pot passar qualsevol cosa.
Clar.
Des de que el Real Madrid, el Vinícius, se'n faci callar i es converteixi en la figura de la lliga i arrolli el Madrid, a que el Barça, els joves s'acoplin i comenci a formar un equip que comenci a jugar bé i ho faci bé, a que surti el València, que mai fa res i faci la gran temporada, jo crec que pots passar qualsevol cosa.
És que passar qualsevol cosa, és que ja veig jo, finals de la Champions, Barça-PSG, minut 94, Marc Braithwaite, el minut final, 1-0, guanya el Barça la Champions. Així, així serà, amics.
Home, Sergio, tant de bo en un mes estiguem aquí parlant, però de Dembélé i Ansu Fati i del gran nivell de forma en el que es troben.
Bé, no sé, jo no sé com anirà aquesta lliga, companys, però bé, segur que ens ho passarem bé, que per
us
això...
Us imagineu una final de Champions Barça-Madrid parlant de Braithwaite i Vinícius?
No, els infarts a casa, jo ho passo. No m'interessa gens això. Companys, Jesús, Miqui, Julien, els tres, moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres i ben tornats a aquesta temporada del Connectats.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
Gràcies, bona setmana.
Adéu-siau.
Nosaltres fem ara un breu descans, un minutet, el butlletí horari, i tornem a partir de les 5 de la tarda, les 5 i 3, tornem a ser aquí al Connectats.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
El sistema d'Arts en Viu és una xarxa formada per agents, tant públics com privats, com entitats de la ciutat. Part dels seus projectes el dediquen a treballar les arts en viu, per fomentar espais de formació, de creació, de pràctica cultural.
Premiats som tots, no? Tots els que creiem amb el que estem fent, amb utilitzar productes de proximitat, amb la feina dels pagesos, dels productors, que són els importants en aquests casos, no? I el que fem nosaltres és portar a taula la seva feina, no?
Tant per tradició com per la proximitat i la facilitat de producte, l'hem gastat sempre, no? Sempre hem fet servir producte de proximitat.
Nada de esto sería posible si no fuera por la calidad del producto con el que trabajamos, tanto del parque agrari como el pot hablaba.
El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
Tens un comerç al Prat?
Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
93 478 5360
93 478 5360
Al Prat tot resulta ben pagat.
Música.
Roots Blue Radio, el millor programa de blues. Tots els divendres a 11:15 de la nit, pel 91.6 de la FM i també per elpratradio.com. Si t'agrada la bona música, no t'ho pots perdre.
Tu ets perfecta?
No ho sé.
I tu?
Pues clar que sí.
I tu, que ets perfecta?
Però n'hi ha algú perfecte?
No ho sé.
Clar que no.
No?
No, no hi ha ningú perfecte.
Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B. And then I saw her face.
Metal Gods, cada dissabte de 4 a 6 de la tarda, el programa que repassa la història del hard rock i heavy metal, amb l'Ivan Rabaneda, al Prat Ràdio.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
www.elpratradio.com. Tota la programació del Prat Ràdio a través d'internet des de qualsevol lloc del món. Recorda, el Prat Ràdio a internet. www.elpratradio.com.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Són les 6.
Serveis informatius, El Prat Ràdio.
Bona tarda, es parla Luis Rodríguez. Arrenca un nou curs escolar al Prat amb la majoria de mesures Covid vigents, però també amb un nou relaxament en algunes de les normatives. L'ús de la mascareta serà obligatori a majors de 6 anys, es manté als grups bombolla, però enguany sí que es permetrà la interacció entre grups sempre amb mascareta. Els infants i joves d'un mateix grup, en canvi, no hauran de portar-la al pati. En cas que es detecti un positiu a l'aula, l'alumnat que tingui la pauta completa de vacunació no haurà de fer confinament. Segons el Departament de Salut, això implica que dues terceres parts de l'alumnat de més de 12 anys caldrà que segueixi aquestes indicacions. Una altra novetat per aquest curs és la recuperació de les activitats extraescolars amb un màxim de 10 a 15 persones per grup. Escoltem la tinenta d'alcalde d'Educació i Cultura.